Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona. Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola a tothom, benvinguts una jornada més a Carrer Major, el programa de les emissores del Camp de Tarragona. Us acompanyarem des d'ara i fins les 6, avui, des del carrer, des del centre de Tarragona, des de la plaça Corsini, on aquesta tarda comença la Fira de Recerca, que s'emmarca en la Nit Europea de la Recerca, en la qual Tarragona, de la mà de la Universitat Rovira i Virgili, ja fa una colla d'anys que hi participa. I de fons també tenim la musiqueta de Barbie, eh? I'm Just Ken, per acompanyar aquest inici de programa. Fem una mica de situació general de l'actualitat. Ja ho sabeu que m'agrada normalment començar així el programa. Catalunya se suma a la petició d'un grup de potències mundials per un alto al foc immediat al Líban. El govern mostra predisposició per atendre algunes de les persones afectades al govern català. I en plana política, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha recordat que l'acord entre el PSC i Esquerra sobre el nou model de finançament de Catalunya se centra només en un impost, l'IRPF, l'impost sobre les persones físiques. La ministra ha dit que tot el que no apareixi en aquest acord no està, de moment, ni pactat ni decidit. I avui hem de lamentar la mort d'una gran actriu, la mort de Maggie Smith. La coneixereu pel seu paper de Minerva McGonagall a Harry Potter i també per ser la matriarca de Downton Abbey. Papers que la van fer molt popular de gran, però una gran dama del teatre amb una llarguíssima trajectòria que l'ha portat a guanyar Oscars, Tonys i Emmys. Amb un record per Minerva McGonagall, per Maggie Smith, i situats des de l'epicentre de Tarragona, des de la plaça Corsini, encetem avui aquest programa especial de Carrer Major coincidint amb la Nit de la Recerca. Us acompanyarem des d'aquí, a Ràdio Ciutat de Tarragona, que és qui ha muntat tota la paradeta, però l'equip del programa ja ho sabeu, és un equip molt ampli, que el formen l'Iri Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, la Cristina Artacho, que està per aquí, avui ens estarà acompanyant amb la mòbil, l'Adrià Requesens, que ja està muntant la càmera i ens ajudarà també amb totes les xarxes socials, en Pau Corbalán, l'Eduard Virgili, Antoni Mellados, Antoni Mateus, que avui començava vacances, jo mateixa sóc l'Anna Plaça, us acompanyaré aquestes dues hores, i el control tècnic que s'ha fotut també una feinada espectacular, muntant tot el xiringuito que tenim a la plaça, el Dani Sánchez. Comencem el programa.
Estàs escoltant Carrer Major.
Tenim aquell moment en què teníem el monitor massa fort i s'ha acoplat una miqueta. El que farem ara, en aquest punt del programa, és fer una pinzellada informativa a nivell de territori. Ho farem en connexió amb la nova de Ràdio de Reus, amb en Aleix Pérez. Aleix, bona tarda.
Bona tarda, Anna. Què tal? Com esteu per Tarragona?
Bueno, bé, esventats, eh? Bufa molt l'aire.
Sí,
no sé
ja
com
deveu
estar
ja
a Reus, però aquí es veu que al dematí teníem por que els hi volessin totes les carpes de la Fira de la Recerca.
Et faré la contra, amb aire condicionat.
Em sembla que m'agafarà fred. Explica.
Doncs Reus, són unes pinzellades, i és que abans que comenci el gran tall ferroviari per les obres de Roda, aquest cap de setmana també hi haurà afectacions importants en el servei en el motiu de les obres d'accés a l'aeroport del Prat. S'ha establert el pla de transport alternatiu entre Gavà i Barcelona. Els treballs afectaran la circulació de Rodalies R2 Sud i també els regionals que connecten Tarragona amb Barcelona. En el cas de Rodalies, el trajecte entre Gavà i Barcelona es farà amb autobús. Pel que fa als trens regionals, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 aquest cap de setmana circularan desviats per Vilafranca del Penedès. Això comportarà un increment de mitja hora en el temps de viatge. I ja entrant més en plana local, l'Ajuntament de Tarragona i el govern han obert un expedient a l'empresa Gesbloc 2000 per excavar sense permís a l'edifici situat sobre les fonts dels lleons. Aquesta és una de les troballes més importants de l'època romana. El 21 de juny van notificar a l'empresa que suspenia el procediment de protecció de la legalitat urbanística. El descobrir que estaven executant obres sense llicència. Fins que no es resolgui el procediment que està pendent de la documentació de la propietat, les actuacions han quedat suspeses. Passem ara a Reus, on després de 24 dies els treballadors de Secomsa desconvoquen la vaga. Els assalariats han treballat amb una entesa amb l'empresa que reduirà la jornada a 35 hores setmanals. Si fa una setmana es va donar a conèixer el final de la vaga dels treballadors de ReusNet, avui els assalariats, ahir precisament els assalariats de Secomsa, van anunciar que desconvocaven la pressió després d'arribar a una entesa amb l'empresa. Després d'aquests 24 dies, la plantilla ha treballat amb serveis mínims per l'estancament de les negociacions del nou conveni. Durant aquest període, totes les poblacions, a excepció de Cambrils i Reus, s'han pogut veure contenidors plens. Ara, un mes després, l'empresa ha acceptat reduir aquesta jornada. El delegat de la CGT a Secomsa, Ignasi Rizalde, ha detallat els motius pels quals havien sorgit aquests problemes.
Bueno, el que va passar aquest any és que van arribar tard a fer l'informe i els pressupostos, i llavors per això es van prorrogar. Però se suposa que aquest any han après la lliçó i es farà a temps i ben fet, no com aquest any.
Des del sindicat el qualifiquen d'un acord històric a nivell de la comarca. I no marxem de Reus, i és que els agricultors de Revolta Pagesa s'han manifestat aquest matí davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Denuncien un augment de robatoris a les seves finques i insten a un enduriment de la legislació per castigar aquests delictes. El delegat al Camp de Tarragona, Ramon Rojo, ha incidit en el funcionament d'aquestes agrupacions i com afecten els usuaris.
Perquè la gent, quan robi, els surti més car de lo que li surt ara, i el que li compra també, que també li surti car. El que li compra al final està organitzat amb els lladres, i nosaltres entenem que al final són com una mena de banda organitzada, no? Uns se dediquen a robar i uns altres a comprar-los i a vendre al mercat una altra vegada. Llavors estan compinxats i creiem que han de tenir una pena més gran.
Els afectats anuncien tota mena de robatoris, des de 1.000 quilos de préssecs a garrofes guardades al sostre de la cuina d'un mas o inclús una vàlvula d'una bassa. Hem de desplaçar-nos ara a Altafulla, on hem de lamentar la mort d'un home de 70 anys a la platja de Cala Canyadell. Els fets han passat aquest divendres al migdia. L'home ha entrat a l'aigua i posteriorment la seva parella l'ha perdut de vista. El faronatge en aquest tram del litoral l'hauria pogut contribuir en aquest desenllaç. La dona ha alertat als fets i fins a la platja s'han desplaçat efectius els Mossos d'Esquadra, els bombers i el SEM. Salvament Marítim s'ha encarregat de treure el cos dins de l'aigua. Els serveis mèdics han acabat certificant la seva mort. Ara ens desplaçarem fins a la Conca de Barberà, i és que la Diputació de Tarragona invertirà 1 milió d'euros per millorar un tram de la carretera entre Rojals i Montblanc. La Diputació l'ha aprovat de manera unànime al ple ordinari, i és que es tracta quasi d'un quilòmetre de la TUV 7042, en concret 860 metres, meitat de tram urbà i meitat de periurbà. El traçat guanyarà 6 metres d'alçada i es crearan voreres i cunetes transitables, amb una actuació que s'enfilarà, com ja hem comentat, fins al 1 milió d'euros. També es preveu instal·lar un vial per ciclistes i per vianants. Ara passem a matèria esportiva per anar tancant aquest daily breu i recordant els compromisos dels principals equips de la demarcació. El Nàstic rebrà el diumenge a les 5 de la tarda la Real Societat B, mentre que el Reus Futbol Club Ladí jugarà a l'estadi municipal el dissabte a les 7 de la tarda amb el Peralada. Per altra banda, el tenis taula, el Miró Ganxets Costa Daurada debutarà a casa amb el Linares demà a 2:15 del matí a la Superdivisió Femenina, mentre que en bàsquet el CBT juga avui a 8:45 del vespre amb el Salou, arribar a la final de la Lliga Catalana LEP. I tancarem amb un apunt cultural d'aquests que també a la Cristina Artacho segur que li crida molt atenció, i és que Maxim Vengerov, Laurence Equilibei, Daishin Kashimoto o Olga Kenton Kopman són alguns dels artistes destacats que tocaran amb la Franz Schubert Filharmonia aquesta temporada. Entre el programa es podrà gaudir de la primera sinfonia de Brahms, també la sinfonia número 3 de Mendelssohn, la doble de Brahms. El programa inaugural de la temporada anirà amb una gran obra, la cinquena de Mahler. Pel que fa als solistes, el públic podrà escoltar el concert per violí i orquestra número 1, la sinfonia per concert violí, viola i orquestra de Mozart, el doble concert per violí, violoncel i orquestra de Brahms, o el concert per violí i orquestra número 1 i número 2 de Bach. Doncs això ha estat el Daily. Aquí us deixem aquestes pinzellades informatives. No sé, Anna, com va el vent? Ha pogut afluixar o encara s'està donant guerra?
Tranquil, tranquil, que ens sentirem volant. Sí. Doncs moltes gràcies i fins després, Aleix, adéu.
Fins després, bon cap de setmana.
Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
saps que una empresa japonesa té un prototip de màquina capaç d'esborrar-te el record.
Seguim en directe a Carrer Major, ja us ho hem explicat. Avui estem al mig, al rovell de l'ou de Tarragona, a la plaça Corsini, amb molt d'ambient, perquè ja s'estan començant a muntar les parades d'aquesta fira de la recerca que forma part dels actes. I estic veient una bombona de gas, que no sé per què serà. I saludem les primeres convidades, que són una mica les, no sé si dir-ne responsables, coordinadores, però sé que han estat treballant moltíssim amb això, que són la Cristina Mallo i la Montse Cartanyà. Bona tarda, benvingudes les dues.
Bona tarda.
Companyes periodistes que us vau embrancar en el món de la ciència així una mica de rebot, eh? Com hi vau arribar? Va, expliquem, perquè això normalment vosaltres sou les que feu la feina darrere perquè us conegui la gent també. Qui forma l'equip de Com Ciència i com es crea aquesta unitat? Com hi vau fer cap?
Doncs mira, que és les casualitats de la vida, una mica. Anem a parar sempre a llocs on no ens esperàvem. Ara fa 10 anys, just aquest any passat, va fer 10 anys, vam crear la Unitat de Cultura Científica i d'Innovació de la Rodríguez. No n'hi ha vingut, o sigui, a la universitat es feien activitats de divulgació, es feia comunicació científica, però no estava estructurada, diríem, formalment. I fa 10 anys, doncs, la unitat, que en aquell moment era jo, vam presentar tota la documentació per formar part de la xarxa d'unitats de comunicació científica de l'estat espanyol, que estan emparades per la Fundació Espanyola de la Ciència i la Tecnologia, i aquí va començar una mica tot. Llavors, al cap de poc temps ja va entrar la Cristina a formar-ne part, hi havia una altra persona, unes altres persones que han anat passant, que ja no hi són, i ara la cosa ha anat creixent. La veritat és que vam començar, com aquell que diu, una mica amb una sabata i una espardenya, i ara fa 7 anys ens vam embrancar a muntar
això
que realment és...
Aquest tinglado.
Aquest tinglado, sí.
Quant de temps porteu treballant en organitzar això, en aquesta coordinació, Cristina?
Bueno, realment és una feina de mesos. Des de la data la sabem amb un any d'antelació, perquè sempre és una data que ens marca Europa, que és el darrer divendres de setembre. I comencem des de que fem la crida als investigadors i investigadores de la universitat perquè presentin les seves propostes de tallers, que la fem durant el mes de maig. Des de, a partir d'aquell moment ja és un no parar, i sobretot els mesos de juny, juliol, agost fins i tot, i setembre ja és bogeria absoluta.
I com és la resposta dels investigadors? Amb això heu anat notant una evolució al llarg dels anys, perquè emmarquem-ho, eh? Això ara ho dèieu, la data la marca Europa, perquè la Nit Europea de la Recerca es celebra de manera simultània amb una trentena de països. Aquí, en el cas de la demarcació de Tarragona, qui ho coordineu és la Universitat Rovira i Virgili, i el suport també com a supervisió de l'Associació Catalana de Comunicació Científica. La gent s'hi ha anat sumant o us ha costat? L'arrencada va ser dura de convèncer la gent de venir a fer tallers?
Jo podria dir que realment des del primer any ens ha sorprès la resposta en positiu. I amb la Cristina sempre diem que, a veure, diem és que és real, si no fos pels investigadors i les investigadores no existiria la Nit de la Recerca, per molt que nosaltres la poguéssim organitzar. Llavors, la resposta sí que és veritat que la gent quan ve un any acaba molt estragada, i quan s'acaba la nit, nosaltres diem, l'any que ve aquests ja no tornaran. I no, i l'any que ve, que és el que ens fa veure que realment els interessa, els agrada i per ells també els és beneficiós i s'hi senten molt bé, és que repeteixen. La majoria, podem dir que pràcticament la majoria repeteixen l'any següent.
Sí, repeteixen i molts s'apunten també. De fet, al principi, les sis primeres edicions, la Nit de la Recerca la fèiem els divendres a la tarda i des de l'any passat l'organitzem en 2 dies.
Sí, perquè demà al matí també hi haurà tallers,
exacte,
no?
Exacte, i tallers diferents als d'avui. Alguns que s'estaran avui i demà i altres que seran nous. Perquè realment, com deia la Montse, hi ha els que repeteixen, hi ha els que s'animen i tenen ganes de començar-hi, i cada vegada tenim una resposta més positiva. Això ens fa pensar que és una iniciativa que agrada i ens anima a seguir-la fent.
Dieu que hi haurà tallers diferents avui i demà. N'hi ha algun que sigui nou? Heu enredat
sí.
Algú?
Sí? Mira, és el primer any que tenim un taller d'infermeria i això ens fa molt contentes. També tenim per primer cop un taller de fisioteràpia i tenim, per exemple, un que també vam tenir el primer any, em sembla, i no havíem tingut fins ara de nou, que és un taller de filologia catalana. Aquest va sobre MEMS en català, que jo crec que serà molt interessant.
estem tenint un problema perquè tenim l'altaveu que posa l'ambientet aquí a la fira, que no sé si hi hauria manera de demanar que baixessin la música o la paguessin. Oh, sí, per favor. I llavors se'ns acopla, si jo pujo el meu auricular, se'ns acopla amb l'altaveu, bueno, coses d'aquestes del directe. Almenys ara ens sentirem una miqueta millor. Deia això, que hi ha hagut algunes novetats. Hi ha gent que repeteix, hi ha gent que hi ha estat cada any, sí, des de l'inici.
Tenim algun grup que han vingut cada any, per exemple, el grup de la Laura Bricio, jo diria que són repetidors de cada edició,
grups d'històries,
ara vindrà.
Grups del Departament de Bioquímica, Biotecnologia, de Nutrigenòmica, també repeteixen cada any.
Arquitectura també,
és un incondicional de la Universitat de Recerca i de qualsevol activitat de divulgació que organitzem.
Exacte.
Realment hi ha molts tallers que repeteixen. Sí.
Això també, suposo que pels investigadors suposa un esforç més enllà del seu dia a dia, que a més la divulgació no està gaire reconeguda en l'àmbit acadèmic, no? Això t'ho expliquen a vegades. Si no publiques un paper en una revista especialitzada, indexada, és com si no fessis feina. I això també és una de les missions de la universitat, fer aquesta tasca de divulgació.
Exacte, nosaltres ho tenim claríssim, i els investigadors que hi ha, investigadores que avui aquí també, perquè realment aquesta transferència del coneixement, no?, que sempre diem de retornar a la societat, el que la societat inverteix en recerca, és una també de les missions de la comunitat investigadora. Sí que és veritat que no està prou reconeguda, després quan vinguin els investigadors i investigadores...
Ja els hi preguntaré, sí.
Perquè ells estan avui fent un esforç molt gran perquè s'han de preparar aquests tallers, estan aquí tota la tarda que acaben sense veu, l'endemà molts d'ells tornen, cada any repeteixen, i no és només això, hi ha gent d'aquí, hi ha investigadors i investigadores que participen pràcticament a totes les activitats de divulgació que els hi proposem, mai tenen un no. I ells han de fer, com ja saps, docència, han de fer recerca, i aquesta pota, que per nosaltres és molt important, perquè és visibilitzar la recerca de la universitat i també la comunitat investigadora, i un dia com avui és treure-la al carrer, que per nosaltres és, no?, la felicitat màxima de tot això que està passant a dins la universitat, ensenyar-ho a la societat, i sobretot a la societat de totes les edats, des de nens petits a persones grans, a tothom que passi per aquí.
Això us ho anava a comentar, no?, perquè són activitats pensades per a un públic molt familiar, o sigui, pots venir amb la canalla tranquil·lament.
Sí, i tant. La canalla pot venir a qualsevol dels tallers, estan pensats per la seva edat, però també per públic adult. Realment, de fet, a cada edició ens trobem molts pares i mares i adults que acompanyen els nens petits, que participen també dels tallers, els interessen, i a les enquestes que després els hi fem sempre les valoren molt positivament, totes les activitats que fem aquí.
Hi ha una trentena de tallers avui, més els que hi haurà demà, se n'anem a la seixantena de tallers. No és l'únic que heu programat per aquesta nit de la recerca. No sé si era ahir que feia unes xerrades breus, microxerrades a la Fira de Reus. Sé que també heu programat alguna cosa al Campus Terres de l'Ebre, i a més durant tota la setmana s'han estat fent xerrades a instituts. Com ha anat tot plegat?
Mira, és una setmana ben intensa a nivell de divulgació. Durant tota aquesta setmana una trentena d'instituts de tota la demarcació han estat rebent la visita d'investigadors i investigadores de la universitat per fer tallers i xerrades. Ahir, com deies, a Reus es va fer una sessió de 8 microxerrades científiques de diverses disciplines.
Comença un raig de foc entre la nit a la plaça del Carme, on tothom hi és a dins. Rebenta el nostre cor a mitjanit, la vida ens crida, som els escollits. Venim de fora, però et cridem a venir a la festa de la vida, amb tu i amb mi. Una nau
encertant el buit dels desitjos dels dies. Ens en passem de cop l'alegria de viure. Somriu fervent la preciosa rialla que s'emporta el vent del present a la infància. Venim de fora, però et cridem a venir a la festa de la vida amb tu i amb mi.
Seguim en directe des de la plaça Corsini. Ha patat la unitat mòbil, el Quantum, aquest aparatet meravellós que a vegades confiem en les bateries i les bateries de tant en tant fan pum! I ens hem quedat parlant soles, que ja no sé ni què us estava preguntant. Ah, sí, de com havien anat les activitats d'aquest matí. D'aquest matí no, d'aquesta setmana, sí, sí. Que heu estat fent coses per instituts, a la Fira de Reus, Terres de l'Ebre. Com Terres de l'Ebre em sembla que és la setmana que ve, de
sí,
fet.
Sí, de fet, ahir va ser les microxerrades que ens havíem quedat aquí, avui i demà a la nit aquí a Tarragona. Demà, diumenge al matí a les 12 al Museu del Port de Tarragona hi ha un taller també per públic familiar sobre microplàstics, que serà molt interessant.
Que això ho feu al Museu del Port.
Al Museu del Port de Tarragona, sí, a les 12, diumenge a les 12. I després, per acabar de rematar tots aquests dies intensos de divulgació, el proper divendres a Tortosa, a la plaça de l'Ajuntament, durant tota la tarda també hi haurà una decena de tallers científics.
I allí entenc que hi participarà la gent del campus Terres de l'Ebre, no? Sí. Per aquesta vocació territorial que sempre ha tingut la Universitat Rovira i Virgili, que no només té la seu de Tarragona i Reus, sinó que també hi ha Ebre i hi ha Penedès.
Sí, hi ha tallers d'estudis que es fan allà al campus Terres de l'Ebre i també tallers que avui podem trobar aquí i d'altres que van allà directament. Vull dir que jo crec que entre la sessió de Tarragona i la de Tortosa, pràcticament, o totes, estan totes les disciplines científiques representades.
Aquesta Fira de la Recerca i totes aquestes altres activitats que hem comentat que s'emmarquen a la nit de la recerca són una de les grans campanyes de divulgació que feu al llarg de l'any, però n'hi ha d'altres. Tenim, per exemple, el concurs de monòlegs científics, en què impliqueu sobretot els doctorants, la gent que està fent la tesi perquè expliqui què investigo, i cada any s'hi anima més gent, no?
Sí, de fet, jo, si no recordo malament, el concurs de monòlegs científics és l'activitat de divulgació que fa més anys que fem ininterrompudament, perquè inclús en pandèmia la vam organitzar, i la vam organitzar amb els espais de seguretat, tot allò que es feia en aquella època,
sí.
I va fer 10 anys, o sigui, ja portem, de fet, aquest ha sigut l'11è any consecutiu en què organitzem el concurs de monòlegs científics. Llavors, ara en actiu sempre organitzem activitats per la Setmana de la Ciència, que és aquest novembre. Tenim les rutes científiques del Martí Franquès, que vosaltres ja les heu cobert més d'una vegada, perquè també es fan a Altafulla, es fan a Tarragona, la ruta científica de Lluís Pons d'Icart. Hi ha ara dos projectes que ens estan donant molt bons resultats. Un és un projecte d'aperitius de ciències amb sotagots científics i a Castells de Ciència, que és un projecte que ens agrada molt i que té continuïtat i que esperem ben aviat poder donar notícies de noves activitats relacionades amb aquest projecte.
I un projecte que us han premiat, a més, també, no? A nivell de societats de comunicació científica han reconegut la tasca que heu fet amb aquest projecte relacionat al món del castell, amb tot de disciplines científiques diferents, Cristina.
Més d'una decena de disciplines que parlen de castells a través de la ciència, no? I això és molt satisfactori. És veritat que s'ha premiat justament per això, no? per agafar un element tradicional com són els castells i buscar la ciència que hi ha darrere, no? En aquest cas n'hem trobat i molta i encara continuem trobant noves disciplines de les coses que parla de castells.
I aquestes novetats es poden explicar o no?
A veure, Cristina, podem fer algun titular? O...
Sí, ens deixeu alguna novetat?
Bueno, bé, jo estic preparant, bueno, sí, digues, jo crec que hi haurà un projecte audiovisual darrere d'aquest projecte de Castells de Ciència, que està encara no
les podem dir aquestes,
sí. Però tenim el projecte, tenim moltes ganes i jo crec que el tirarem endavant.
Sí, sí, està clar. Ens passa que nosaltres anem parlant de la ciència que hi ha darrere de les diferents les disciplines de manera individual, parlem de química i Castells, parlem de psicologia i Castells, parlem de física i Castells, però encara no hem parlat d'una barreja de disciplines en un moment en què es fa un Castell, no? Sempre ho hem anat tractant de manera individual, ja sigui amb xerrades, ja sigui amb algun material audiovisual, però individual, i ara la nostra intenció, si tot quadra, perquè mai es pot dir, és ajuntar diferents disciplines i tenir algun tipus de material per explicar realment que darrere un Castell hi ha molta ciència, i és que és veritat, darrere un Castell hi ha molta ciència.
Doncs us agraïm moltíssim a les dues que hagueu passat avui per l'estand de Carrer Major dins aquesta Fira de la Ciència, que aquest matí heu hagut de vigilar que no us volessin, sí, les carpes, no? Sí, sí. Encara fa airet.
Fa airet, però bueno, ara sembla que estem una mica més tranquil·les.
Sí, la veritat és que animem a la gent que ens escolta a venir, perquè estarem fins a les 9 del vespre, i demà des de les 10 fins a les 2 del migdia. El vent ha baixat, podem ja dir-ho, no, Anna? Podem dir que ha baixat
bé
el vent.
Fa airet, però s'està bé.
I ara és aquest vent del matí que ens ha fet patir molt, i nosaltres animem a tothom que vingui, i us agraïm també que estigueu avui aquí, ens fa molta il·lusió que ho expliqueu en directe.
Doncs us agraeixo molt en totes dues, a les companyes periodistes, que responsables d'aquesta unitat de comunicació científica, que feu una gran feina per facilitar la divulgació a tota la gent de la universitat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins ara.
Adéu. Estàs escoltant Carrer Major.
Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar. I cara a cara, amb la por, vam aprendre la lliçó i amb llàgrimes guardem ara els records. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va i agafant-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant, segons el que has viscut, quan tinguis problemes jo hi seré. I un dia deixaràs enrere el món.
Ampolles, mòbil, piles, perquè
tot. Volarem nosaltres.
Nosaltres no volarem, que passem més. La Laura Bricio és la nostra següent convidada. Mira, la presentaré amb la definició que posava el seu perfil de Twitter, que em va fer molta gràcia. Home, sí, això s'ha de llegir. Arqueòloga, no he trobat mai un cofre de monedes d'or, però m'encanta la meva feina.
Exacte.
Hola, què tal?
Hola, Laura. Què tal? Bona tarda.
Deien la Montse i la Cristina que tu no has fallat cap any del cap set any. Que fa... Sempre s'ha estat fent el mateix taller?
Sempre, no. Cada any hem canviat el taller. De fet, nosaltres, el nostre grup de recerca, col·labora amb el Comciència, que són els organitzadors, des de molt abans de la fira. I quan van començar aquesta aventura de fer cada any la fira, nosaltres ens hi vam apuntar els primers. I cada any hem anat variant, sobretot perquè, com la nostra feina és l'arqueologia, de vegades és una cosa una mica abstracta, plena de tòpics, que de vegades el cine i les sèries s'han encarregat d'alimentar aquests tòpics.
Ui, cau el mòbil. Ai, cau el micro i tot, per favor. Indiana Jones ha fet molt de mal.
Després ha vingut Tadeo Jones pels nens, que també.
I també fes...
Exacte. I una mica el que hem tractat sempre en els nostres tallers és mostrar la nostra feina real, sobretot des d'un punt de vista científic, perquè és ciència, però d'una forma lúdica, d'una forma que els nens, apropar-la als nens, que sigui amable, no una cosa científica molt feixuga. I de fet cada any hem fet tallers amb aspectes tècnics, no? Com identificació d'animals, identificació de llavors arqueològiques, plantes, fins i tot hem fet una activitat de 3D, de reconstrucció a través de programes informàtics, i aquest any l'aventura és encara més lúdica, no? Perquè hem tornat una mica als nostres orígens, als orígens de l'arqueologia, i està basada en una excavació arqueològica, una mini excavació arqueològica, com trobem la ceràmica, que és el nostre punt de referència en arqueologia.
El títol sí. És Reconstrucció de ceràmica protohistòrica.
Sí.
És a dir, aquella fase que va entre la prehistòria i la història. El moment en què comencem a tenir ja alguna font escrita,
exactament,
que comencem a tenir...
Sí, sí.
Comencem a treballar tots els metalls.
És l'època de l'aparició dels íbers, bueno, és un període bastant desconegut, però amb molta riquesa, on tenen influències de totes les cultures del Mediterrani, grecs, púnics, fenicis, i una mica la ceràmica, doncs, és el nostre punt de referència arqueològic, no? I el que volíem era mostrar això, com els arqueòlegs des de sempre hem utilitzat aquest material per reconstruir, per saber, doncs, com menjaven, què menjaven, com bevien...
Tanta informació pot aportar la ceràmica?
Sí, fins i tot, com la ceràmica moltes vegades era l'única cosa que es trobava, entre altres, ossos i de més, s'ha utilitzat com a punt de referència per posar les cronologies, és a dir, per datar les coses.
Sí, això sí, això ho tenia bastant clar, el tema de la cronologia. Llavors, com ho heu plantejat el taller? Hem de fer un puzzle de fragments de ceràmica que trobem?
Sí.
O és com feien la ceràmica aquesta gent?
No, una mica és fer el puzzle, és a dir, hem preparat com una mini excavació, una reproducció d'una excavació, on els participants, els nens i les nenes, hauran de trobar fragments de ceràmica i després intentar enganxar-los que coincideixin com si fos un puzzle en 3D, en realitat, no? Que és el que fem nosaltres. I ho hem preparat així una mica la recerca, com es troba la ceràmica i després com
la reconstrucció. I a més, clar, la ceràmica té un seguit de senyals que ens permet això, situar-la en data. Podem donar alguna pista, allò de, per exemple, una cosa que faci característica una ceràmica d'un moment o d'un lloc concret?
Pues mira, la ceràmica ibèrica en general és molt característica perquè té unes pintures, està pintada de vermell, que és amb diferents motius geomètrics o fins i tot figuracions amb animals, i la fa molt característica del mateix període. I nosaltres hem portat tres reproduccions diferents, que no diré quines són, els que vulguin, que s'apropin.
És la veritat, eh? Heu fet reproduccions.
Hem fet reproduccions. Hi ha alguns fragments de veritat que els podran veure, però amb la que jugaran ells són reproduccions. I hem portat tres tipus de ceràmiques que són molt característiques. Una d'elles és un càlatos, que nosaltres li diem càlatos, que en realitat és un vas pràcticament cilíndric, que és molt típic de la cultura ibèrica, de finals de la cultura ibèrica, no? I aquest, quan trobem aquest tipus de ceràmica, aquest tipus de vas, ja sabem que són íbers i que són del segle II.
I s'utilitzava pa? Era un vas per beure o era, doncs, era un contenidor per posar-hi coses?
Precisament, com és una ceràmica molt característica, hi ha molt de debat sobre el seu ús. S'han fet diverses analítiques. El que sí que sabem que sempre és una ceràmica que està decorada, que està pintada. Per tant, entenem que era una ceràmica que era preuada i que segurament participava d'alguna forma dels hàbits de consum alimentari. Però no et puc especificar més perquè és una cosa que està en debat encara avui en dia.
Home, també està bé, no? Els debats
oberts. Sí, però no em vull posar en cap jardí i després sortirà algun especialista i dirà no, però servia per tal cosa.
Anem a descobrir una miqueta, ja que et tenim aquí també, no? Una mica la teva feina. Tu estàs fent el doctorat?
Jo estic fent el doctorat, estic acabant.
I explica'ns en què estàs investigant.
Mira, jo m'he especialitzat en arqueobotànica, que es diu, que és la identificació de restes botàniques en contextos arqueològics, sobretot fustes i llavors carbonitzades. Les trobem, bueno, doncs hem de guardar el sediment que anem excavant, l'hem de netejar i d'aquí anem recuperant les llavors carbonitzades o les fustes. Després al laboratori m'encarrego d'identificar-les, doncs si feien servir fusta de pi, fusta d'alzina, fusta del que sigui, per combustibles, per la construcció, per diferents coses. I a través de les llavors el que sí que podem saber és no només quina agricultura practicaven, sinó també la seva alimentació, és a dir, què menjaven.
Tu treballes directament a la Universitat de Rovira i Virgili, parlem tot això de les llavors i tot. També m'has fet pensar molt en la feina que fa l'IPES, l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social, i això no ho hem dit. Aquesta fira de recerca la coordina la Universitat de Rovira i Virgili, però també hi prenen part o també hi col·laboren els centres de recerca que hi ha al territori, i l'IPES ne seria un, l'ICAC, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, o l'Institut Català d'Investigació Química, per citar-ne només alguns, o el Centre de Recerca Eurecat, que en tenim diverses seus. Tu, la teva tasca s'assenta directament a la universitat només, o també fas alguna col·laboració amb l'IPES?
Bueno, faig una col·laboració amb l'IPES perquè la meva codirectora de tesi és investigadora de l'IPES, és la Etela Llué, i ella també està liderant un dels tallers aquí a la Fira de la Recerca. De fet, també és un grup de recerca, la unitat d'arqueobotànica de l'IPES, que participa cada any, i jo, de fet, convido a tothom a passar pel nostre taller de reconstrucció ceràmica, però després que es passin per aquest, perquè aprendran moltíssimes coses, a més, de forma molt divertida. Aquest any tenen preparat un joc de taula, estil Monopoly, que el que han de fer és anar recaptant llenya per fer un foc, prehistòric. I també tenen, també, entre totes les coses que han portat, uns microscopis on els nens i nenes poden veure com eren els pòlens, com són els pòlens, no? I que s'identifiquen en contextos arqueològics.
Bueno, nens i nenes i gent gran, tu que ja tens experiència d'anys aquí a la fira, quin és el perfil de la gent que us ve?
Doncs el perfil són sobretot famílies, que òbviament els pares, àvies, tiets porten els nens i nenes a participar, però després també acaben participant ells, perquè és una cosa engrescadora que poden fer en família.
Sí. També podríem entrar a parlar una mica de lo dura que és la carrera acadèmica. Uf. Tu estàs fent el doctorat, amb quines perspectives? Hi ha perspectives que et puguis quedar a la Universitat de Rovira i Virgili? Te n'hauràs d'anar a buscar la vida fora, clar, és allò, el món de la recerca és apassionant.
És apassionant, i
però és
molt
dur.
És molt dur, és molt competitiu, i malauradament, com no hi ha inversió, i això sí que ho reivindico, com no hi ha inversió suficient per part de les administracions públiques, les places són molt limitades, i per molt bona formació que tinguis, per molta passió que li dediquis, per moltes hores de feina, de vegades no tothom pot entrar. La meva perspectiva en un futur, doncs, primer el meu objectiu és acabar el doctorat, fer una bona tesi doctoral, i després és una mica el que em busqui, no?
Has fet estar a l'estranger ja, perquè això és un altre requisit sine qua non per fer carrera acadèmica avui en dia.
Jo no he fet estar a l'estranger, bàsicament, perquè jo porto més de 20 anys dedicant-me a això, i a part he tingut una família entremig de fer el doctorat. Llavors és molt complicat moure tota la família.
Sí,
és molt complicat moure tota la família.
Per experiència d'amics, sí.
Exacte. I llavors el meu objectiu sempre és estar vinculada a la recerca i a la universitat, això està claríssim, perquè és a el que m'he dedicat. Sempre ha sigut la meva vocació des de sempre, és el que m'encanta fer, però a nivell de feina laboral estable, doncs no puc dir-ho, encara no ho puc dir.
En qualsevol cas, avui, el vostre taller és només avui o també avui i demà?
És avui a la tarda només, però nosaltres també participem el 4 d'octubre, el que es farà a les Terres de l'Ebre.
Molt bé.
Vale, estarem a les dues seus, per tant, qui no pugui venir i sigui d'allí, doncs el dia 4 allí ens trobarà.
Doncs li agraïm molt a la Laura Vinicio que hagi passat avui per l'estand de Carrer Major en aquesta Fira de la Recerca, a la plaça Corsini, per fer-nos 5 cèntims del taller que estaran fent amb la unitat de prehistòria, entenc, no? De la Facultat de Lletres.
Exactament.
Sou molta gent o no? Perquè, clar, el tema de les lletres va una mica de capa caiguda, també.
Comparat amb altres facultats de la universitat, som petits, però el fet és que tot el grup de recerca participa de tot això. Llavors, per pocs que siguem, sempre hi ha gent per fer-ho.
Esteu motivats.
Exacte.
Doncs moltíssimes gràcies, Laura, i que us vagi molt bé aquests dos dies.
A vosaltres. Gràcies. Adéu.
Carrer Major és proximitat.
Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present. Que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré.
Vinga, continuem. Ara que són les 4:42, per tant, falten 3 minuts per 4:45 de la tarda. Ja s'ha assegut, hem fet relleu de cadires i s'ha assegut aquí al meu costat l'Eduard Llobet. Ell és investigador del Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica i responsable d'un dels tallers que es fan en aquesta Fira de la Recerca, Electrònica Flexible per a Dispositius Portàtils. I ara, Eduard, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Ara et demanaré que expliquis què vol dir exactament això d'electrònica flexible per a dispositius portàtils, perquè jo me'n puc fer una idea, però prefereixo que ho expliquis tu.
Doncs mira, la idea es tracta de desenvolupar dispositius que podem dur al damunt del cos, no? per mesurar qualsevol mena de variable, tipus doncs, la pressió arterial o la temperatura o fins i tot doncs, la saturació d'oxigen en sang, de manera completament no invasiva i indolora per la persona que el porta. I aquí el que es tracta precisament és de no d'un artefacte, no, que ens impedeixi fer la vida normal i que pesi, sinó bàsicament una mena de calcomania, no, que s'enganxaria al damunt de la pell i allò porta doncs, sensors, electrònica, comunicacions, de manera que doncs, totes aquestes dades són recollides i enviades.
Tu ets catedràtic, abans parlàvem amb algú més júnior, no?, que encara està fent el doctorat, tu ja estàs al capdamunt, diguéssim, del que és l'evolució acadèmica. Com és aquest procés d'arribar a catedràtic?
Doncs, bueno, per cadascú és diferent, però avui en dia algú que es decideixi a fer una carrera acadèmica doncs, és un procés molt llarg. És un procés molt llarg perquè doncs, s'ha de fer un doctorat i s'han de fer després estades de recerca probablement a fora, en institucions a l'estranger, i després s'ha de tornar. És un procés bastant complicat.
Tu, el teu currículum, posa que ets enginyer en telecomunicacions, que tens el doctorat que te'l vas treure per la Universitat Politècnica de Catalunya, i l'estada a l'estranger a Warwick, al Regne Unit. Com va ser aquesta estada a l'estranger i com va ser la tornada? Perquè moltes vegades es parla també de la fuga de talents, no? Tu saps que marxes, que vas a fer recerca fora, però després la tornada com és?
Doncs clar, és això que et deia, la casuística és molt diferent. Jo vaig tenir la sort de ser en els inicis de la Universitat Rovira i Virgili. I per tant, doncs, en aquell moment, quan jo vaig marxar al Regne Unit, jo sabia que en tornar doncs m'oferirien la possibilitat de tenir una plaça, no? Aleshores, bé, doncs vaig fer un salt amb xarxa, diríem, no? Perquè d'alguna manera doncs, vaig marxar, va ser una experiència superpositiva, o sigui, jo crec que és molt necessari sortir a fora i veure com es fan les coses en d'altres llocs i fas contactes amb d'altra gent que després les guardes per la resta de la teva carrera acadèmica, diguem, i està molt bé. El que passa és que jo era un afortunat, perquè jo d'alguna manera al tornat doncs seguia el meu dia a dia i aleshores la gent ara es veu obligada a marxar per aconseguir potser optar doncs, a després més endavant, no? doncs a la possibilitat d'estabilitzar-se, però clar, han de marxar probablement sense tenir cap garantia
aquesta xarxa de seguretat.
Clar.
Sempre has treballat en la mateixa àrea de recerca, perquè també jo, fent una ullada al currículum i les teves publicacions, veig que has treballat molt en l'àmbit dels sensors de gasos i allò que s'ha anomenat el nas electrònic. Hi va haver una època que se'n va parlar bastant, també, a l'hora de poder detectar, quan hi havia episodis de males olors o tal, aquí a Tarragona, allò, poder detectar quines eren les fonts d'aquests episodis i poder identificar els productes que els ocasionaven. No sé si sempre has treballat en aquest àmbit o no, i què esteu fent ara en aquest...
Esclar, la veritat és que quan vam decidir una mica cap a on dur la recerca, doncs va ser el context precisament de Tarragona el que ens va dur a per què no treballar amb dispositius que siguin capaços de detectar gasos, etcètera. No? Aquesta va ser una mica la motivació inicial. I aleshores, al començament, teníem molts pocs recursos i sent enginyers com som, dintre de l'equip, doncs ens vam dedicar més aviat a fer això que comentaves tu del nas electrònic, no? Tenir sensors ja comercials, integrar-los amb dispositius i fer tot el processament de senyal i de dades per poder reconèixer gasos, per poder quantificar-los, etc. I el que hem anat evolucionant amb el temps és que ens hem adonat que calia investigar més en materials i en fer dispositius sensors que fossin millors i per tant ens hem ficat molt i ara som un grup que som molt multidisciplinar perquè doncs, tenim enginyers però tenim també gent que ha fet màsters en nanotecnologia, tenim gent que són químics i fem una mica de tot. No? Ara mateix som capaços de fer des del material sensible, des de fer la síntesi i la caracterització fins a integrar-ho en un dispositiu i fer tota l'electrònica que l'acompanya per fer després doncs, un sistema que podem integrar i que podem utilitzar per mesurar.
Alguns dels prototips que heu desenvolupat es troben ja al mercat?
Doncs, a veure, Al començament vam treballar, al començament i a mitjans, vam treballar amb algunes empreses i algunes de les patents que hem fet les hem transferit a aquestes empreses.
Sí, això és interessant, no? Vull dir, perquè...
Però és que, clar, fa un any i poquet vam llançar la nostra pròpia empresa, l'Spinoff.
Ah, molt bé.
Aleshores, tenim un spin-off que es diu Nanocrònia i aquesta, doncs, encara no està realment en el mercat, però bueno, estem desenvolupant tecnologia i estem parlant amb usuaris finals i conduint pilots. No? Això de proves pilot vol dir que jo t'instal·lo els meus equips i veiem com van i evolucionem la tecnologia junts.
I això amb voluntat d'aplicar-ho a la indústria?
Sí, sí, totalment, perquè el que hem fet és desenvolupar uns sensors que són específicament sensibles i selectius, el que és més important, selectius, per determinats gasos, amoníac, hidrogen, metà, sulfídric i bueno, bàsicament amb això doncs és per indústria. O sigui, tot el tema de, per exemple, hidrogen, no sé si l'havia comentat, aleshores el tema de la transició ecològica, no? I utilitzar combustibles que no continguin carboni, per tant no emetre CO2, doncs nosaltres amb l'empresa estem amb això, no? En proporcionar seguretat cap a la transició aquesta.
No ens podem allargar gaire més perquè el temps passa volant i no ho sembla, però explica'ns una mica què és el que fareu en aquest taller. Ja deies, no? Electrònica flexible per a dispositius portàtils, tot a dispositius que podem incorporar nosaltres per fer una anàlisi del nostre organisme. Els ensenyareu, explicareu com funciona, què fareu al taller?
Doncs mira, la veritat és que com que sabem que el nostre públic sol ser doncs estudiants molt, molt inicials, no? Vull dir, són petits, bàsicament, són gent de primària, normalment, els que venen a aquesta fira. Aleshores, el que hem fet és desenvolupar una activitat gairebé lúdica que amb uns llapisos hem de dibuixar al damunt d'un paper. Aleshores, el paper és el substrat flexible i quan ells dibuixen, en el fons el llapis és grafit, és un material conductor de carboni i, per tant, el podran mesurar, el podran doblegar i podran veure com la resistència elèctrica del dispositiu varia quan ho dobleguen. I, bueno, és una cosa bastant visual, espero que els agradi.
Aquí estem parlant també de nanomaterials, no? A l'hora de poder desenvolupar estris d'aquestes característiques hem d'anar al més petit del més petit del més petit.
Bueno, en el fons el grafit és com moltes capes de grafè una al damunt de l'altra. No?
Que el grafè, o sigui, sí que és un nanomaterial.
O sigui, que seria fer nanociència d'estar per casa, però
I,
sí.
Hi va haver una època en què del grafè se'n parlava com el supermaterial del futur. No sé si s'està... consolidant, no?, aquesta tesi.
Sí, el que passa és que, com sempre, al començament doncs, es pensa que això tindrà aplicació en moltíssims camps i al final el que passa és que a mesura que s'avalua la pròpia tecnologia i el propi material es va restringint una mica, no? Ja. Sens dubte té moltes aplicacions.
Per la seva conductivitat, per la seva resistència.
Per la seva resistència, és a dir, amb temes d'aviònica, amb temes de dispositius sensors també. Nosaltres fem un munt de sensors basats en grafè modificat. Grafè sol no acaba de funcionar,
no?
Però el modifiquem i sí, és una base que utilitzem i tant.
Ens ha parlat una mica de ciència amb l'Eduard Llobet, investigador del Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica, amb aquest taller sobre electrònica flexible que desenvolupareu. Avui només o demà també hi sereu?
Demà també hi som, al matí.
Doncs vinga, dos dies. Si no podeu venir avui, veniu demà i fareu aquesta descoberta. Moltes gràcies, senyor Llobet.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins ara, adéu-siau.
Cada tarda, de dilluns a divendres, fem parada a Carrer Major.
Seria mínimament comprova els mesos, te n'adones que tornes a començar i a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar veus que les coses... Ai, tornar-te a aixecar, sí, convé, saber-se tornar a aixecar, mare de Déu. Avui estem fent, ja us ho hem dit, des de les 4 de la tarda que estem en directe a la plaça Corsini, al centre de Tarragona, davant de la magnífica façana modernista del Mercat Central, parlant de recerca, parlant de ciència, de coneixement, des d'àmbits molt diferents,
Hem començat amb protohistòria, hem seguit amb tecnologia i ara anem a parlar de qüestions més relacionades amb nutrició, concretament amb nutrigenòmica. I ho farem amb el Gerard Aragonès, investigador del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URB, que fareu un taller concretament que es diu Nutrigenòmica, descobrint els polifenols. Nutrigenòmica, a veure, si agentem dues paraules, nutri, de nutrició, vale? Genòmica, de genoma. Per tant, és fàcil deduir que és l'estudi de la manera com la nutrició afecta el nostre genoma. Anem bé?
Anem bé, és així.
Doncs vinga, bona ara tarda. Deixo que ho expliquis millor tu.
Bona tarda a tots i totes. Doncs sí, la nutrigenòmica és una ciència força actual que va aparèixer fa poc.
Anava a dir molt nova, no? Això és una branca de creixement nou.
És nou, almenys fa poc que es coneix i que se'n parla d'ella. Fa temps que es va descobrir i que hi ha diferent gent i grups de recerca que treballen sobre aquest aspecte. I com tu molt bé has dit, el que fem, els que ens dediquem a la nutrigenòmica, és estudiar com els aliments, la nutrició o els components que es troben en aquests aliments afecten els nostres gens. Que afectin els nostres gens vol dir que al final afecten el comportament de les nostres cèl·lules, en el comportament dels nostres teixits i en el comportament del nostre organisme. Per tant, és una nutrició des d'un punt de vista més molecular, a veure com aquests nutrients, aquests components dels aliments afecten d'una manera, interaccionen específicament, per tal de veure quins efectes tenen.
Jo sé que a Reus hi ha un dels centres d'Eurecat relacionats amb nutrició. No sé si treballeu també de manera coordinada, perquè ells em sembla que també treballen en aquestes línies de recerca.
Sí, parlar de nutrigenòmica és una mica parlar de nutrició personalitzada. Eurecat, que és aquest centre tecnològic de Catalunya que té seu a Reus, té una unitat important de biotecnologia i nutrició.
A mi, ara faré aquí una confessió, des que a Eurecat li van posar el nom d'Eurecat, que a mi em fan ballar el cap, perquè, clar, ara tot és Eurecat, és el gran centre tecnològic de Catalunya, però que té 50.000 potes, i aquí al territori en tenim algunes, una és aquest centre de nutrició, que hi ha
biotecnologia i nutrició a Reus.
A Reus hi ha el de turisme a Vilaseca, i no sé si em deixo algun altre de l'IRTA. Bueno, l'IRTA és independent. Per això, amb aquest centre de recerca, i treballeu de manera coordinada,
Comparteu
instal·lacions?
Instal·lacions no. Inicialment Eurecat, fa molts anys, va néixer com un centre, com es deia, Centre Tecnològic de Nutrició i Salut, que després va passar a ser Eurecat, i va néixer dins el nostre departament, el Departament de Bioquímica i de Tecnologia. Actualment són instal·lacions separades, però hi ha investigadors que estan a cavall entre el departament i l'Eurecat, o que treballen a Eurecat i donen classes i fan recerca doncs, en els nostres grups.
Perquè sé que allí tenen instal·lacions i maquinària molt, molt pionera i molt puntera.
Sí, Eurecat és molt gran i una pota d'aquest Eurecat és el que s'anomena Centre de Ciències Òmiques,
sí,
que és un gran centre amb grans equips, que un equip de recerca com el nostre no ens ho podríem permetre, però que aquest centre s'ho pot permetre i llavors tots els investigadors de l'entorn, en aquest cas nosaltres, URB o Eurecat mateix, o altres investigadors d'empreses o d'on vinguin, poden utilitzar aquests grans equips. Per tant, tenir un centre així proper a les nostres instal·lacions òbviament ens facilita les coses i ens permet poder tenir dades de manera fàcil, ràpida i assequible econòmicament.
Les ciències òmiques, has dit una paraula màgica. Aquí la nutrigenòmica en seria una, però clar, n'hi ha d'altres.
Sí, hi ha la proteòmica de proteïnes.
Metabolòmica.
La metabolòmica dels metabòlits. Transcriptòmica, quan parlem de RNA, el que després es convertirà en proteïna. Lipidòmica, de lípids.
És gairebé anar a analitzar la cèl·lula, com funciona des de dintre i les interaccions que té. Anirien per aquí les coses?
Sí, anem a aquest nivell, a nivell molecular, a veure com els diferents components que poden formar o que formen una cèl·lula, DNA, RNA...